Audi us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Falten 12 minuts perquè siguin les 9 del matí. Comencem la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio. Rafael Nadal, director del periòdico. Què tal? Bon dia, benvingut.
Bon dia.
I moltes felicitats per aquest 30è aniversari del grup Z, que estan vostès exhibint a través d'una exposició al Palau Robert de Barcelona.
Sí, senyor, una exposició minimalista gairebé, però jo crec molt... No, ho dic en el sentit de que hi ha quatre símbols, diguem, que ensenyen molt bé el pas d'aquests 30 anys, no? Perquè hi ha unes quantes fotografies i després hi ha uns quants objectes, molt pocs, per tant és una exposició que es veu molt bé i que capta de seguida l'atenció.
Ahir en el programa de l'Albert Om van ensenyar un parell de portades on vostès, i per evidenciar que vostès en el periòdico han introduït un llenguatge molt directe, molt de carrer, de ja fa temps, aquella victòria electoral per majoria absoluta de Jordi Pujol que van titular amb Pujolazo, i que ara fa un parell d'anys van tornar a repetir, però aquest cop era la victòria de Zapatero, inesperada, al març del 2004, amb el Zapaterazo.
Sí, eren dues victòries, diguem, tan aclaparadores que mereixien, no? El terme, jo crec que la victòria d'en Pujol no per, era esperada, però no la majoria absoluta aquella tan bèstia que va tenir, que va fer que tothom va quedar molt sobtat, i jo crec que la paraula expressava perfectament, no?
Com la van traduir en català, el Zapaterazo?
Jo ahir, la veritat és que en aquell moment
cop
jo no estava...
Cop de Zapatero.
Cop de Zapatero.
Cop de Zapatero.
Jo ahir quan la veia pensava, i la veritat és que en aquell moment no estava en el diari, per tant no recordava...
Quin serà el pròxim mazo?
Jo crec que aquesta vegada tenim, si et refereixes a les que venen ara, tenim, en fi, un cert desconcert sobre el que passarà, no? Jo crec que poques vegades...
Azos no se'n veuen molts.
No.
A l'horitzó.
Bueno, tot i que et diria una cosa, no vull fer de diví, però a mi em sembla que la gent està tan tipus del desconcert que hem patit en general a la política catalana i espanyola, que la gent espera una mica, i jo crec que, per tant, cap al final de la campanya, quan la gent pressuposi qui pot anar a guanyar, pot haver-hi un cert decantament i la victòria pot ser una mica més clara pel que s'imposin en els últims dies, més clara del que els periodistes anirem dient fins a última hora. Tinc aquesta sensació.
I perquè ara, i després si volen ho comentem, certament en aquests moments allò que en diríem un punt d'evolució de la campanya encara hi som molt lluny, eh?
Sí,
de la precampanya, vaja.
Sí. Jo crec que la gent està molt tipa de la política. No m'agrada l'expressió, està tipa de la política de partits, de declaracions, però en canvi està molt interessada més que mai, i ho noto una mica amb els diaris i amb els vostres programes, que quan tragueu temes, diguem, quan parles de Renfe, de seguida allò el telèfon funciona, no?
La gent es preocupa. O de mestres, hi ha un pare trucant dient en falta mestres a Palafolls, o el que sigui.
Doncs no. Totes aquestes coses, la gent s'interessa més que mai per la cosa pública, per la política, per tant, però menys per les declaracions, i el tu dius, jo he dit, i l'altre va dir, no sé què. No?
Avui tenim alguna cosa d'aquestes de tu dius i tu dius, també en el camp de l'esquerra, amb els retrets mutus entre Iniciativa i Esquerra. És Rafael Nadal, felicitats pels 30 anys del grup Z. Senyor Anton Maria Espadaler, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, com ha vist això, Valetó? Va venir la nit aquí a la casa i va respondre totes les preguntes en català.
No,
o sigui,
dir,
les preguntes escoltar, que li, les va escoltar i les va entendre, que d'això es tractava, diguéssim.
Però ja s'hi comptava, que ho entenia.
No. Ell pretextava que no ho entenia.
No, ell no... Bueno, l'anècdota aquesta darrera en concret, diguem, va ser una sortida desafortunada, jo crec més aviat fruit de la passió que no pas de qüestions d'ideologia o que en aquell moment estigués proclamant d'una manera indirecta que ell i el defensor del poble eren la mateixa persona i amb idees molt semblants, sinó fruit de l'escalfament propi d'un partit.
No és la primera vegada, en fi, és igual, ja està
no,
resolt.
Però,
eh?
Sí, d'acord. Però jo crec que és més fruit d'això que no pas de... En fi, que no val la pena buscar-li tres peus perquè no els té.
Molt bé. 190 articles ha trobat total o parcialment inconstitucionals el senyor Mujica, eh?
Sí, i a mi m'ha recordat aquella frase que no sé si és del Felipe González de l'Alfonso Guerra quan el van fer defensor del poble que va exclamar pobre pueblo. Doncs efectivament, pobre pueblo. El zel defensor del senyor defensor és realment admirable, vol dir que és un amant de la lectura, s'hi ha passat molt de temps mirant d'un en un, cosa que per exemple molts catalans no han fet, ell sí, i a mi em fa molta il·lusió, no?, que una cosa que hem votat, que algun l'hem votat de retallada, que l'hem votat amb aquella cara d'alegria, ara vingui aquest i digui que la sopa té massa sal, en fi, què hi farem?
Patricia Gavancho, bon dia també.
Bon dia.
Benvinguda al programa.
Moltes gràcies.
Li presento la Iolanda Viver. Què tal, Iolanda? Bon dia. Que és una nova tertuliana del matí de Catalunya Ràdio, que forma part d'aquesta novetat introduïda aquesta temporada en el programa, que de tant en tant seiem el programa gent jove, allò que els oients durant la pluja d'idees de l'estiu ens deien gent no instal·lada.
Un jove de mostra, diguem-ne.
Bueno, de mostra no. Escolti'm, què tal, Iolanda?
Molt bé.
Una mica de presentació de part teva.
Sí, sóc la Iolanda Viver, sóc d'un poble que es diu Massalió, és la comarca del Matarranya, a la província de Teruel, i ara fa 7 anys vaig vindre a estudiar a Barcelona, vaig fer polítiques, i de moment aquí estic treballant.
Mm-hmm. Vius amb... Ah, clar, si tens els pares al poble, sí, deus viure emancipada,
allà,
no?
I jo estic vivint amb la meva parella.
Ah, lloguer, propietat...
De lloguer.
De lloguer,
sí.
Molt bé. I, finalment, el senyor Xavier Salamartín. Bon dia, senyor Salamartín.
Hola, molt bon dia.
Com estem?
Molt bé, mira, aquí col·lapsats per tota aquesta gent de les Nacions Unides que ha vingut a passar el cap de setmana a Nova York.
Això és un clàssic del mes de setembre a Nova York, eh?
És un desastre, un desastre. Ens va fatal, a més ens col·lapsen els avions. El diumenge vaig venir de Barcelona, l'avió estava ple, demà torno cap a Barcelona, l'avió torna a estar ple. A mi això de l'ONU em posa malalt.
Hem si et fan nadret.
Eh?
Que aviam si et fan nadret.
Sí, no sé, el diumenge venim tornant cap a Nova York amb gairebé em toca anar dret. Ja. No sé, fatal.
Això de l'ONU em posa malalt no sona molt bé, senyor Salamartín.
Bueno, cadascú té la seva visió de l'ONU, jo que la tinc molt propera, a mi em molesta la... Diguem tot, a mi m'agradaria que se l'emportessin cap a Ginebra o cap a un altre lloc, perquè...
Però vostè ho diu com a veí de la ciutat de Nova York.
Sí, sí, clar.
No políticament.
Ens col·lapsen els carrers, col·lapsen els restaurants, cada vegada que ve algun d'aquests de països una mica estranys, doncs, diguem, de amenaces terroristes, no? Com per exemple el Musharraf aquí, escolta, més que tallen tota la ciutat perquè passi el seu comboi per por dels atemptats, no? A part de que, diguem, jo faria reformes importants de l'ONU per altres raons, que, per exemple, que no dona veu a tot tipus de sàtrapes i de dictadors i de culpistes, que jo no crec que una institució civilitzada i democràtica hauria de donar, és a dir, hauríem de restringir, diguem, si tu no dones veu al teu poble, doncs tu tampoc tens veu, vull dir, aquí no, o tots o ningú.
Sàpiga que n'hi ha un que no tornarà i no li col·lapsarà els avions, que és el primer ministre de Tailàndia, que es veu que fa una setmana abans de marxar, li han fet un cop d'estat aprofitant que era fora, a l'Assemblea de les Nacions Unides, ja havia transferit actius financers i immobiliaris a Londres, on viu la seva filla, vull dir que aquest ho tenia clar. Deixi'm un moment que saludi l'Anna Torra. Senyora Torra, bon dia.
Bon dia.
Vostè és una advocada que ens ha sentit preguntar-nos com és possible que hi hagi compravenda de punts del carnet per punts del carnet de conduir.
Sí,
I vostè en té la resposta.
Sí, bé, multes, personal intransferible, de manera que la policia...
Senyora Torra, la sentim amb molta dificultat.
Ui, bé, és que estic al tren. Em sentim bé ara?
Sí, sí, endavant.
Bé, doncs s'ha de partir del punt que una multa és personal intransferible, de manera que la policia imposa la multa a la persona que condueix, no el propietari. Uh-huh. Aleshores, això es fan multes en les quals t'han imposat i no t'han detingut, de manera que tu, quan et notifiquen la multa que t'han imposat, per exemple, posem pel cas excés de velocitat, tens 10 dies per notificar a la policia qui era el real conductor. Aleshores, imaginem que a mi em posen aquesta multa i jo notifico a la policia que ha sigut, per exemple, l'Alicia Vila, qui estava conduint. Uh-huh. L'Alicia Vila és qui a mi m'ha vengut els punts, jo li he pagat, per tant, imposen la multa a l'Alicia Vila, jo li pago a l'Alicia Vila l'import de la multa, però li treuen els punts a ella. De manera que jo he comès la infracció, no tinc infracció de punts, i aquesta persona que m'ha vengut els punts segurament serà una persona que habitualment no condueix i per tant no els necessita.
Entesos.
I per tant hi ha un import d'aquest pagament perquè ella assumeixi doncs legalment la imposició de la multa i l'extracció dels punts.
Hi ha gent que demana 250 euros per un punt, hi ha gent que en demana 1.000, és que hi ha una mena de mercat de subhasta a la xarxa, no?
És així.
Molt bé, gràcies senyora Torra,
de res.
Que sento que es tanquen les portes del tren.
Sí, exacte.
A quina parada està?
Doncs ara Gràcia i haig d'arribar a passar a Catalunya per anar amb un judici a Barcelona.
Els ferrocarrils de la Generalitat, eh?
Ah, exacte.
Molt bé, gràcies.
Sort que t'has tocat les loteries de Renfe, perquè últimament...
Sí, no, a Renfe, què els sembla això de la compra-venda de punts?
Normal.
En un sistema capitalista, que t'he de dir.
No, molt bé, doncs
era evident que havia de passar.
Totes compra i es ven.
Molt bé, doncs parlant de sistemes capitalistes, aviam, aquí tenim, han anat a coincidir en el temps, dues notícies, aquesta que explica que la policia, per bé que no ho ha comunicat oficialment, però sí que ho ha dit, ho ha revelat a periodistes que ho han preguntat, està investigant els contactes entre el fins ara diputat de Convergència i Unió, Antoni Fernández Teixidó, i algú que sembla ser un cap de la màfia russa. ahir va sortir Fernández Teixidor, ha dit que ell ni cap policia ni cap fiscal no li ha dit res. Però és que, a més, avui llegim que, ho ha dit en Joan García a la Tria, la policia investiga el sotsdelegat del govern central a Barcelona, Eduard Planells, per donar papers a mafiosos russos. També cita fonts judicials aquest diari per explicar que s'està mirant si el subdelegat que dirigia l'oficina d'estrangers a Barcelona en el moment dels fets hauria cobrat per legalitzar la situació de membres d'aquesta xarxa. El subdelegat sembla que s'ha declarat innocent, però ha admès que es va reunir dues vegades amb el mateix que va contactar els serveis d'auditoria del diputat de Convergència i Unió, Toni Fernández Teixidor. Senyor Nadal.
Sí, i hi ha un altre fet encara que s'està investigant i que haurem de veure també amb què acaba, que és que el senyor Fernández Teixidor havia acompanyat aquest mateix mafiós rus a la delegació del govern de Catalunya precisament per demanar i per recomanar-lo perquè li deixessin entrar mà d'obra, que després se li va denegar perquè els papers es veu que no estaven clars. Ell va fer entrar mà d'obra il·legalment i va ser quan aquest mafiós va ser detingut per primera vegada. És a dir, que el mateix del que ara es podria o s'investiga el subdelegat actual ja havia fet amb delegacions anteriors aquest mateix mafiós rus, amb el qual encara és més estrany. En tot cas, tot plegat seria més delictiu en el sentit de que no es pot al·legar innocència i desconeixement, perquè, és a dir, tant el delegat, el subdelegat actual del govern en aquesta investigació que està patint, ell sabia que aquest senyor ja havia sigut detingut prèviament també per el delicte aquest de tràfic il·legal de mà d'obra, com fins i tot doncs, el senyor Fernández Teixidor, que ahir no va dir en la roda de premsa això, i jo crec que haurà d'acabar-ho d'explicar, i jo crec que ahir va fer bé de donar la cara, i però faltaven molts elements encara, jo crec que haurà de tornar-ho a fer perquè els periodistes li puguem preguntar obertament aquestes coses. Per exemple, doncs, que ell ja sabia que aquest mafiós havia sigut detingut quan ell va entrar-hi a treballar, que no pressuposa que la seva activitat, diguem, fos la delictiva, no? Però, per tant, però hi havia algun element que jo crec que haurà de contestar i espero que ho faci avui demà.
No va ser l'única denúncia del que podríem considerar un cas de presumpta corrupció. També ahir el Partit Popular denunciava que el govern havia pagat per un informe que no s'havia fet. No sé si és... vaja, no, això sí que ho sé, i si és la millor manera de començar la precampanya, no?
No, a veure, jo crec que tot això fa mal, però està bé que surti. És a dir, si es tenen indicis d'algun tipus d'activitat il·legítima, il·legal, fronterera amb la il·legalitat, el que sigui, està molt bé que la premsa ho airegi. O sigui, jo el que no voldria de cap manera és una premsa o uns partits polítics de l'oposició del govern que callin aquest tipus de coses. Per tant, benvinguda sigui qualsevol investigació. Quan parlava el Rafael Nadal, jo estava pensant, així, si ara el senyor Sala Martín segurament em dirà que sóc una ingènua, quanta il·legalitat, quanta màfia, quants draps bruts hi ha en els moviments de diners, en les inversions, en els assessoraments? És a dir, com està de podrit el sistema financer internacional? Perquè tots aquests trànsits de diners sovint vagin acompanyats d'activitats il·lícites, de ara trafico amb persones, ara trafico amb mercaderies, ara em carrego el medi ambient, ara faig això altre. No? És a dir, aquest sistema nostre capitalista, que té totes les virtuts del món en alguns aspectes, té, per l'altre cantó, aquesta contrapartida de dir l'avidesa humana per tenir més diners ràpides, la condició humana, és a dir, no lliga amb la facilitat que té el sistema capitalista perquè per les esquerdes se li colin tota mena d'il·legalitat, si no dic que sigui el cas del senyor Teixidor, perquè bueno, no ho sé, i a més hi entenc bastant poc, ja veieu que la meva posició és absolutament ingènua, però a mi em preocupa perquè justament el procés que estem vivint és de capitalització, de capitalització, no? De capitalisme, vull dir, del món cada vegada més, és a dir, cada vegada més els diners tenen més importància en la nostra vida, tenen més importància des del nivell quotidià fins al nivell de les grans fortunes.
No es veu que a Tailàndia, per exemple, també una de les coses que passa és que s'ha demostrat una corrupció galopant.
A tot arreu. Llavors, fins i tot en casos tan propers a nosaltres, trobem que tothom està trepitjant.
Sala?
Si voleu, després parlem de Tailàndia, però ja que m'has dit que et digui il·lusa, deixa'm que et digui il·lusa.
gràcies.
Perquè, diguem, el món està ple de xoriços, diguem, i no té res a veure amb el sistema capitalista. El xorisseig es va inventar molt abans que el capitalisme, i n'hi ha hagut a tot arreu. En els sistemes comunistes estava ple de xoriços, en els sistemes medievals estava ple de xoriços, i el que sí que passa doncs, és que en el món actual on diguem, hi ha activitats il·legals i es creen diners il·legals, aquesta gent doncs, volen també diguem, portar a terme activitats legals, és a dir, quan tu robes després et vols gastar els diners i anar a restaurants normals i gastar-te els diners d'una manera normal i per tant els has de blanquejar i per tant necessites advocats i necessites gent que t'ajudi a blanquejar tots aquests diners I això és el que està passant. Totes aquestes màfies russes doncs, treuen els diners de manera il·legal i ho fan en economies capitalistes i ho fan en economies no capitalistes, treuen els diners d'on sigui. De fet, ells mateixos es van fer rics gràcies al traspàs de tots els actius al sistema comunista que es van repartir entre els amiguets del Partit Comunista i tots aquests són els que després van ser els grans rics de Rússia. Doncs aquests diners doncs, ara els estan intentant blanquejar per tot arreu i també estan intentant doncs, exportar les seves activitats il·legals i treure més diners encara d'altres països com el nostre doncs, a base de traficar amb droga, traficar amb persones, etc. Però no creguis que el capitalisme fa que la gent sigui més lladre. Diguem, els lladres estan uniformement distribuïts a través del planeta.
No, i fins i tot jo no diria que ara hi hagi més xut i seig que abans, no? Sinó al contrari, precisament ara, tot i que podés, perquè estem en precampanya i per tant tots s'afanyen a buscar els draps bruts del veí, però en tot cas jo com a ciutadà agraeixo que sobretin aquests draps bruts i escolta, jo me n'alegro, jo no sé si fa molts anys podia passar que un exconseller de la Generalitat sigui investigat per un tema que de moment ahir va donar les explicacions i avui suposo que en donarà unes altres, que un subdelegat del govern en actiu estigui sent investigat, això no fa tants anys, era molt difícil, i que un assessor que ha cobrat 24.000 euros, aquest Antoni Gutiérrez, per fer uns informes que per al que vaig veure jo ahir en el diari té capítols sencers copiats d'internet, doncs que aquest senyor també li surtin els colors avui perquè surt a quatre columnes en el nostre diari, on ell per cert ha col·laborat a vegades, és a dir que quedi clar que quan les coses un se n'entera, doncs les publica com se n'entera, doncs aquest senyor també haurà de donar moltes explicacions i veure si és que el que ha copiat ja també n'era autor o com cobra per una cosa que ha tret de la xarxa, diguem, no? I que tu i jo hem hagut de pagar. O sigui, jo me n'alegro que encara que sigui en aquesta circumstància i penso que com que estan sortint aquestes coses deu ser una mica més difícil avui de practicar-les que no pas fa uns anys que aquestes coses no sortien, penso, no?
Les 9 i 4 minuts ja haguem entrat a la plana política i Barra ha dit que se'n va, senyor Espadaler.
Home, una mica tard, però en fi...
23 anys, de president d'Extremadura.
Si la ditxes bona, sí.
Des del primer dia.
I és curiós que allò ho convertís en una mena de feu on religiosament obtenia sempre uns vots segurs. I això es va fet a través de convertir pràcticament mitja Extremadura en funcionaris. I això té molt de mèrit. Altrament és impossible...
Pues és la comunitat que té més funcionaris sí. per habitant.
És un, sí. Que és una cosa extraordinària, perquè entre poc només hi haurà Toros de Lídia i Vidells, i llavors serà un país una mica sorprenent. Home. Sí, home, perquè, cony, ho explicarà. Però bueno, en fi, el socialisme d'origen falangista no em sorprèn gens que doni aquests resultats. Clar.
Com han vist això del president Maragall dient no, Zapatero em va dir clarament que ell volia Montilla?
Bueno, jo crec que ja ho havia insinuat bastant i ahir en la teva entrevista doncs va...
Ho va dir.
El vas acabar de fer sincerar, no? El vas acabar de confessar. Bueno, jo... a veure, jo m'agradaria primer anar amb el tema de l'Ibarra, perquè l'Ibarra té una doble vessant. L'Ibarra jo crec que ha sigut un molt bon president d'Extremadura. El que passa és que ha sigut un president nacionalista, molt nacionalista, i no gens nacionalista espanyol, sinó molt nacionalista extremeny. Jo crec que l'Ibarra és d'aquells que quan es posava la paraula Espanya a la boca, en deia Espanya, però se li entenia que volia dir Extremadura. És a dir, quan ell li preocupava el reparto dels calés i deia que els catalans no sé què respecte a Espanya, ell volia dir... És que jo els vull per mi, a mi me'n fot un pítol destí dels asturians i dels andalusos. A mi el que m'interessa és el... Per tant, des d'aquesta perspectiva, home, jo crec que ha sigut un polític nefast per l'evolució de l'Espanya aquesta plural i en canvi un gran polític, suposo, pels extremenys, perquè tenen un país en aquests moments força ric, amb una esperança. Tu coneixes els extremenys avui dia, els veus amb una il·lusió de cara al futur. Però... que escolta, que com a president ell en tenia l'obligació, diguem, no? I és un país que funciona bé, on comença a haver una indústria, però en fi, conec unes quantes que s'han instal·lat allà i he vist les plantes i són d'una vitalitat extraordinària. És a dir, en fi, jo crec que ell com a extremeny ha sigut un bon president, en tot cas potser després veurem en el futur si aquesta cultura...
Però...
Algú dirà el subsidi. No, el subsidi ha anat ben col·locat i el fa produir aquest
però
subsidi.
Els índexs econòmics d'Extremadura després de 20 anys d'Ibarra em fa l'efecte que eren exactament els mateixos
no,
que 20 anys abans.
No, hi ha un element...
Rafael, hi ha un element que no em deixa mentir en aquest cas, que és el nombre d'immigrants que té Extremadura. Saps quants són? Ho vaig llegir al País fa molt pocs. O sigui, Catalunya té 1 milió.
Doncs rep, però,
25.000.
Però ja no exporta... 25, però Patrícia, ja no
vale,
exporta...
25.000 immigrants vol dir que no hi ha feina. És a dir, que el mercat laboral és zero. Zero dinamisme. I és zero dinamisme perquè sí, els immigrants no poden fer-se funcionaris, per entendre's. O sigui, el Rodríguez Ibarra és el prototipus de polític peronista. És a dir, peronista. Què és? Si es basa en, sí, la demagògia verbal, és a dir, la verborrea aquesta excessiva que a la gent li atia les passions i que funciona molt bé. I, per altra banda, uns serveis socials amb una enorme qualitat, perquè és veritat que això ho tenia, molt per sobre de la capacitat financera de qui ho ha de pagar. I aquest diferencial entre la qualitat dels serveis i els diners que tenia per pagar són els que estem
amb
pagant nosaltres.
Amb uns recursos amb educació altíssims, més alts que els nostres.
Perquè li paguem nosaltres.
Però si això no te discuteixo, ja t'he dit que jo no era un bon polític pel conjunt d'Espanya, però jo et dic que sí. Per ell, allà, pels seus ciutadans, doncs suposo, home, ell ha jugat la carta, el que passa que ha jugat amb aquesta trampa de posar la paraula Espanya per davant, sí. Quan amb ell Espanya, jo crec que els pobres d'Espanya, quan ell deia que els pobres tenemos no sé què, i ell es presentava com a pobre, no, pobre no, perquè ell allà, diguem, n'ha fet molts de rics, i probablement fins i tot la pròpia organització seva, diguem, no? Vull dir, perquè el que li ha circulat, jo no s'ha preocupat, jo crec, dels pobres d'Espanya amb aquesta falsa demagogia que ell ha fet servir, però en canvi sí que s'ha preocupat dels seus en un sentit gremial, si tu vols. O...
Sí, però era molt fàcil perquè estava rebent els diners. Bueno, però... Escolta, puc dir una cosa sobre lo de Maragall?
Esperi, que potser sobre Ibarra, Sala Martín o la Yolanda o l'Espadaler no, volen dir alguna cosa. Sala?
Sí, no, jo discrepo de que hagi estat, que sigui bo, o sigui, per Extremadura, no? És a dir, a curt termini poder extraure més diners de la vaca, de la mamella, de l'Estat, doncs pels teus ciutadans potser està bé, però això crea un gran problema de dependència, és a dir, el dinamisme, com diu la Patrícia, econòmic és nul. No estan enganxats en el tren del segle XXI, no tenen cap mena de possibilitat de sobreviure en un món globalitzat, perquè no produeixen res que sigui competitiu i que tingui productivitat, diguem, comparable a d'altres països, i per tant està condemnant el seu país a viure eternament del subsidi, i per tant això no sé si és bo. A curt termini potser sí que dona diners pel país, però a la llarga això t'està condemnant. Jo el que em pregunto per això és on estan a Extremadura o a la resta d'Espanya, ja que aquest tio ha estat 23 anys en el govern, on estan tots aquests ciutadans pel canvi i els profetes de l'alternança com a garantia de la higiene democràtica que estaven per aquí a Catalunya dient que 23 anys de pujolisme doncs s'havia de fer un canvi? Com és que no els havien vist aquesta gent? On han anat a parar? Que no era normal, no era desitjable aquest canvi, aquesta alternança. També m'ho pregunto pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, però en aquest cas que aquest tio personalment havia estat 23 anys, em pregunto si quan un socialista està 23 anys això és higiènicament, democràticament higiènic o higiènicament sí, democràtic.
Si puc fer una petita postil en això, el discurs no era de l'alternança, era el de l'UFEC, si ho recordes. Perquè es deia, la Diputació en mans d'uns, l'Ajuntament en mans d'uns, la Generalitat en mans d'uns, és massa UFEC, seria bo que n'hi és repartit. M'entens? I ara que tot cau exactament en les mateixes mans, el discurs de l'UFEC inventat pel Jaume Sobre, que és per cert, no l'ha repetit ningú, cosa que trobo jo bastant graciosa.
93017474, matia@catradio.cat per qualsevol qüestió de l'actualitat que estiguem tractant o de la vida quotidiana. Vostè volia dir alguna cosa d'això de Maragall d'ahir?
Sí, fa poc vaig fer un llibre sobre l'Estatut, no? La batalla de l'Estatut. En aquest llibre està publicat la conversa de Maragall i Zapatero, i la gent troba... És que me la va explicar el president. I llavors trobo que la gent s'equivoca en situar el canvi d'estatut per president, que és autèntic i és veritat. No va ser quan el pacte Mas Zapatero de finals del procés estatutari, sinó abans, és a dir, quan a l'octubre va sortir del Parlament de Catalunya i el Mas, l'Artur Mas, va votar que sí en el Parlament de Catalunya, va ser en aquell moment quan el Zapatero li va dir al president Maragall faries bé de no presentar-te perquè això ens asseguraria que el sí de l'Artur Mas al procés estatutari en aquest moment. És a dir, que els comentaristes ho situen 3 mesos després i no, va ser en aquell moment. I Maragall li va dir no, jo continuo sent el millor candidat, i llavors es va pactar en aquell moment, en lloc del canvi de candidat, que no s'utilitzaria l'èxit estatutari, que ja era prou ingenuïtat pensar-s'ho, que no s'utilitzaria com a arma electoral, és a dir, que cap partit el capitalitzaria en les eleccions.
I en aquest marc de la política situem també aquesta polèmica entre Esquerra Republicana i Iniciativa. Saben que Iniciativa ha presentat uns cartells, suposo que com de precampanya deuen ser, perquè la campanya electoral encara no començarà fins al dia 15 d'octubre, diu hi ha una manera intel·ligent de ser d'esquerres. I ahir, quan li van preguntar a Puigcercós, va acusar els ecosocialistes de fer fonamentalisme amb l'ecologia i de bloquejar decisions per culpa d'aquesta dèria, i Saura va replicar que cosa més inútil que uns que estan al govern i tots són problemes i no acaben d'ajudar la governabilitat. La disputa pel vot d'Esquerra. També m'agradaria sentir els oients, sobretot aquells que voten Esquerra o Iniciativa, que en pensen d'això, sobre la utilitat o inutilitat del vot dels uns i dels altres.
Cap dels dos vots em sembla inútil, perdona. Em semblen dos partits respectabilíssims que fan la seva política, em sembla que prou correctament, i que s'han portat, mentre han estat al govern, uns millor que altres, o més silenci que altres, o més soroll que altres, però, vaja, em sembla una disputa una mica bizantina, justament en aquests moments en què invocar Bizanci no és el més recomanable. Però, en fi...
Si ho deixa aquí no li passarà res.
Ho deixo aquí, doncs.
Nadal.
No, home, jo crec que venen unes setmanes en què la disputa dels dos minoritaris, per dir-ho així, serà molt, molt, molt forta. Jo crec que amb això surt amb una certa avantatge Iniciativa, perquè surt d'un nivell de vot més petit, però que sembla que tot pronostica que estan en un bon moment. I Esquerra té la sensació de que Iniciativa ha treballat menys en el govern i s'ha aprofitat més, diguem, de la discreció, precisament, perquè tenia menys competències conflictives... I que en canvi Esquerra pateix un desgast més important. Jo crec que s'ha de llegir simplement en aquests termes, no? D'un partit que pensa que ha treballat més que l'altre i ha palmat més a nivell d'imatge, i d'aquí ve l'encreuament aquest de la paraula inútil que es van dedicar tots dos en un moment del dia, no?
Però és que els grans es barallen igual, és a dir, cadascú està disputant-se, o sigui, hi ha la lliga dels dos partits grans i hi ha la lliga dels partits petits, és normal, també no passa res. Crec que contribueix al cansament de la política per part de la gent, això potser la nostra jove ens ho dirà més.
Després de les creuaments, no, de l'Estatut, que ha sigut una cosa molt, molt pesada, pues ara que torna a començar la campanya, suposo que seria més útil, no, que feren política de veritat i que no començaren tico-taco, jo te dic això, tu me dius allò. Jo estic bastant cansada, i suposo que la gent, i per la gent que jo parlo, la gent de la meva edat també està molt...
I això que se suposa que tu això de la política t'agrada, vull dir que t'interessa,
sí,
vaja,
no? Sí, i se suposa que els meus amics, que més o menys tots han estudiat polítiques, o sociologia, o dret, també els agrada la política, però arriba un punt que... Bueno, i suposo que els joves i tota la gent arriba un punt que estàs bastant saturat.
Ja, i de què voldries sentir parlar? Doncs
pues de polítiques, de... O sigui, no de declaracions i jo te dic això, tu me dius l'altre, i se passen el dia així fent frases que no van a cap puesto, sinó que parlarem de coses que volen fer, de lloguers, de política de sanitat, de política de transport públic, no? Coses que realment interessen als ciutadans i bueno, que són més útils, no? per conjunt.
Jo crec que el Puigcercós va dir cosa interessant des del punt de vista polític, és a dir, el fonamentalisme ecologista d'Iniciativa és una de les coses que ha paralitzat aquest govern, i és en diverses coses, en diversos punts importants, i jo crec que això és política, no? A veure, que és, diguem, jo crec que tenim un problema absolutament crucial. Absolutament crucial. Tots els estudis indiquen que d'aquí 10 anys a Catalunya no hi haurà electricitat. I ja estem massa tard, no hi ha electricitat per a tothom, i ja és massa tard perquè això es requereix infraestructures de llarg termini, ja és massa tard, si les comencem ara ja és massa tard. I tot això està aturat per culpa d'Iniciativa. Per tant, diguem, això és política. Ara que, diguem, quan dos partits es diuen inútils mútuament, doncs hi ha vegades que els has de donar la raó i dir, mira, teniu raó tots dos.
Bueno, en això s'ha quedat en minoria la tertúlia, eh? Escolta, i ja que som per tancar això, han vist...
Estàs segur?
No, jo a vegades estic d'acord amb aquestes diatribes en relació als partits, perquè és veritat això, és a dir, estan parlant d'unes coses que no tenen a veure amb el que després faran durant 4 anys, és a dir, la campanya serveix per parlar de les coses que després no serveixen.
De tota manera, jo crec que si ara ens escoltessin alguns dels líders polítics, ens recriminarien, que no sé si són ells o som nosaltres també a vegades, perquè per exemple crec que aquesta campanya, que encara no ha començat però ja s'ha insinuat d'una manera molt clara alguns dels eixos de debat, la immigració
està sortint, per exemple.
Però el xec escolar, per exemple, és a dir, hi haurà un debat sobre model de l'educació pública, privada, mixta, i a més amb matisos, és a dir, perquè el xec ja va molt enllà i ja està centrant el debat en com practiquem, diguem, la solidaritat i quin usa després, etc. Per tant, un model liberal, un model socialdemòcrata, a vegades un model intermig, com pot haver-hi convergència entre els dos, Tot això, jo crec que ens agradarà o no ens agradarà, però no podem negar que s'està posant damunt de la taula i els periodistes ens costa de seguir, moltes vegades perquè són temes espessos i poc cridaners, precisament. Jo crec que nosaltres haurem de fer un esforç i, en tot cas, després, si no, haurem de callar i no ser nosaltres els que posem i tirem la primera pedra contra els polítics.
En aquest llistat, perdoni, hi ha aquesta proposta una mica sui generis d'Artur Mas de la setmana passada, que desgravin els que puguin demostrar que saben anglès.
Sí, idiomes en general, la gent està corregent, sí.
Perdó, què està corregent, el què?
Això, aprendre, a veure si desgravem fort.
Si desgrava. Què dius, Anna Maria?
No, que em sembla, d'altra banda, em sembla viu, o cuco, que diuen els castellans, per part del Puigcercós, les seves declaracions, perquè és una manera indirecta de dir jo estic disposat a pactar, per tant estic disposat a governar. Perquè no només són les elèctriques, no només l'educació, és el famós quart cinturó, que això també, ecològicament, això té un pes i un pes molt fort, és el que fem amb les costes, control dels ajuntaments amb les obres i permís d'urbanitzacions, per les quals hi proposo el càrrec de poeta i filòleg de guàrdia, que és el que donarà nom a les urbanitzacions. Perquè no pot ser que totes tinguin un nom absolutament delirant, perquè estan fent la toponímia del futur absolutament absurda.
És veritat.
I llavors aquí m'haurien de... És un càrrec pel qual jo mateix em postulo. Corrupció baixa, nivell de corrupció baix i relatiu. I llavors batejaria urbanitzacions, perquè ja no pot ser.
Marina Dor no li agrada?
Jo crec que amb un parell o tres de mesos, 10 o 12 informes i uns quants obrons a la meva butxaca, ho hauria potser millorat.
Em trobaria un nom millor. No, i en aquest seguit de propostes, Josep Piqué parlava de crear una conselleria d'immigració.
Per exemple, sí. No, jo crec que veurem moltes coses, i sobre sanitat han començat a sortir coses importants, sí. I insisteixo, si nosaltres sabem explicar-los i fer de corretja i de pont amb els ciutadans des dels mitjans, jo crec que veurem una campanya per una vegada molt centrada.
Jo... Digui, Sala.
No, perdona, estic absolutament d'acord amb el Rafa. Jo quan abans deia que si estem segurs que aquests insults, que aquesta gent s'està insultant, a més que no pas, quan he dit que l'acusació de fonamentalista ecologista, diguem, tenia un sentit, el que em referia exactament això, diguem que el Puigcercós no va dir només aquests tios són uns inútils, va fer un discurs llarg, el que passa que en els diaris només surt aquest tros, i en part, diguem, els polítics estan fent un debat i en part és a la premsa la que només agafa, perquè ens agrada doncs posar-ho tot en 10 segons a la ràdio o en 10 segons a la tele, doncs només agafem aquests trossos espectaculars, i aquests trossos espectaculars normalment són els insults que es van creuant dia a dia, i tal. I llavors estic d'acord que hi ha moltes propostes, moltes bones, moltes dolentes, i en particular ja que l'heu tret, la proposta de l'Artur Mas de donar subsidis a la gent que parla anglès, la trobo espantosa, no? És a dir...
Home, llàstima, jo pensava aprofitar-me.
Escolta'm, que el govern es dediqui a finançar... Sí, clar, jo també, jo si
home,
em regalen calés, jo també...
Per una vegada que ens toca.
Perquè em tornin calés, no? Però vull dir, això, diguem, quan jo aprenc anglès, el benefici és per mi i únicament per mi, un benefici absolutament privat, no té sentit que el govern ho subsidiï, i sobretot des d'un punt de vista, diguem, d'igualtat social, normalment això seran subsidis pels més rics.
Aviam, jo he sentit algun responsable polític dir que quan s'ha interessat perquè vinguin empreses estrangeres a instal·lar-se a Catalunya, li contesta que a Catalunya la gent no sap parlar anglès,
sí,
no vindrem aquí.
Llavors pots fomentar l'aprenentatge de l'anglès sense necessitat de fer-ho a través de la desgravació fiscal.
Això és una altra cosa, però
és el mecanisme el que està malament.
Que el benefici del global pel país no és global, és tan individual.
No, perdona, qui es beneficiarà del país són les persones que parlin anglès. Els senyors que els contractaran quan vingui la Sony aquí a Catalunya.
Sony, no, que som de Vic.
La Sony, digui.
Quan vingui la Sony aquí a Catalunya i decideixi contractar gent, els tios que contractarà, no contractarà el país, no contractarà el promig dels tios, uns parlen
anglès. Però si s'obre una fàbrica al seu voltant, per dir-ho, es genera una activitat econòmica de la que se'n beneficia tothom.
No, però sí que un coneixement estès d'anglès fa el país més competitiu. Això és
fa els individus més competitius. I
la
els
suma d'individus competitius.
Beneficien, els individus es beneficien privadament, i per tant el govern no ha de subsidiar, com no ha de subsidiar tantes coses, aquesta és una d'elles. El govern no ha de subsidiar si no hi ha clarament algun problema, diguem, d'externalitats que jo no el veig per enlloc.
L'altre dia quan parlàvem d'això, deia Matiu Tridi, jo als meus amics anglesos, quan venen aquí, sempre els hi dic, mira, si veus algú major de 40 anys, no li preguntis res en anglès. Si és més jove de 40, si tu calcules més o menys que té menys de 40 anys, pregunta-li perquè probablement sap alguna cosa. O sigui que això, Iolanda, us beneficiaria a vosaltres, una desgravació per idioma, no?
Sí, estaria bé. Bueno, també estaria bé que posaran més escoles oficials, perquè se munten unes coes que déu-n'hi-do, però bueno.
Tu parles anglès?
Me defensaria.
Et defensaries? Sí. I on l'has après? A l'ensenyament primari i secundari o fora?
Bueno, sempre he estat fent cursos i després vaig estar a l'escola oficial i després vaig estar d'Erasmus.
Però, val.
Ah, i això ha sigut el que...
D'Erasmus a on?
A Holanda.
A Holanda, sí. I allò passa a aprendre anglès, clar.
Sí, holandès no, anglès.
Sí, sí, això passa, no? Però vull dir que també aquesta és una altra cosa, que s'aprofitessin més les hores d'anglès, que són moltes de primària i secundària, perquè la gent sortís preparada. Per tancar tot aquest capítol, algun comentari sobre Creus de Sant Jordi? Avui, amb molt d'humor, com correspon en Capdevila, deia, fixa't i no, Creus de Sant Jordi, l'Antonio Franco, però també el Comte de Godó, allò, el periòdic La Vanguardia.
Acostumen a ser molt
bé. Creu de Sant Jordi, Miquel Roca, però també a Narcís Serra. I,
acostumen bueno, a anar per parelles, eh? Sí, últimament, que a més les donen a l'engròs, perquè realment en aquest país acabarà mig país tenint Creu de Sant Jordi, mig país no tenint-ne. A meitats, però a meitats exactes i matemàtiques acostumen a estar compensades.
I el seu amic Johan Cruyff, senyor Espadaler.
Sí, que diu que no hi podrà anar. Qui anirà, el Patsy? No!
Les 9 i 23 minuts, 9-3-0-7-4-7-4 i mati@catradio.cat. Ara venim.
Sí, quan només li trobes defectes. No, quan només li veus virtuts. Sí, quan és un pas enrere. No, quan és un pas endavant. Sí, quan et sembla antic. No, quan et sembla nou. En aquesta vida s'ha de saber quan és necessari passar pàgina i quan no. Ara tens un Audi A4 S-Line 1.9 TDI 115 cavalls per 29.940 euros. Amb tren de rodatge esportiu, pintura metal·litzada, llantes d'aliatge de 17 polzades, 6 velocitats... Audi A4 S-Line 1.9 TDI 115 cavalls per 29.940 euros. Passaràs pàgina? Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Per saber-ho tot de Catalunya, es necessita un Atlas de Catalunya. I això és el que li ofereix El Periódico cada diumenge. El primer Atlas de Catalunya, editat per Enciclopèdia Catalana. Diumenge, per només 7,95 €, un nou volum, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia, vinc a matricular-me a l'autoescola.
Molt bé, aquí tens les claus, els papers i la L. Està aparcat aquí fora.
Amb les autoescoles RAC és molt fàcil aprendre a conduir. I ara podries tenir el cotxe abans que el carnet, perquè sortegem un Smartford Ocupé si contractes el PAC Autoescola abans del 15 d'octubre. Truca al 902-307-307. RAC, 100 anys de confiança.
Tasta els nostres vins a la Mostra de Vins i Caves de Catalunya. Tasta la diferència. Del 22 al 25 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. Organitzada per l'Institut Català de la Vinya i el Vi, amb el patrocini de Caixa Penedès.
T'atrau l'activitat a la muntanya? T'atrau el 4x4 i tot el que l'envolta? T'atrau provar un 4x4 en un circuit dinàmic? Doncs puja aquest cap de setmana a La Molina. Del 22 al 25 de setembre, primera fira 4x4 Off-Road La Molina. A més, sortejos, activitats i animacions per tothom. Primera fira 4x4 Off-Road La Molina. Atracció al màxim. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Adeu, vacances. Un altre cop al rellotge, la corbata, els amics...
Després de vacances, costa tornar. I agafar un altre cop el ritme de la teva vida et pot posar a prova les defenses. Dóna'ls un cop de mà cada matí amb Actimel. L'únic que ha demostrat que ajuda les teves defenses en èpoques de sobreesforç. Quan més ho necessito, Actimel.
Pau, saps què em fas recordar així arrencant l'etiqueta de la Xiveca? Un estudi que vaig veure a la tele. Deia que els homes que fan això quan estan amb una dona és perquè tenen una altra cosa al cap. Pau, vols dir-me res?
Què? No, no, no.
Ara les etiquetes de Xiveca et porten a Port Aventura. Reuneix-les i estalvia't fins a 20 euros en la teva entrada.
Imagina't que fas un pastís. Primerament poses una base de galeta i una capa de pa de pessic amb nata. Després el banyes amb xocolata desfeta. Te'l menjaries ara mateix, oi? Ara empolsina'l amb sucre glacé. Millor? Doncs imagina't si li afegeixes una cirera al capdamunt.
Ara el BMW Serie U Advantage Edition incorpora tot aquest equipament sense cost addicional. Pintura metal·litzada, llantes d'aliatge de 16 polzades, volant esportiu amb multifunció, ràdio professional amb MP3, climatitzador Bizona i alarma des de 23.900 euros. Informa't a Autosports Busquets, parcel·la 12, polígon industrial Les Gavarres, Tarragona.
Ha triat el gasoil més barat de l'Estat, segons el Ministeri d'Indústria.
Quina sort, oi?
Sort per vostè, jo n'estic farta. Fixi's quina cua. Mira que dic que és la més barata. Els del Ministeri s'ho podrien haver callat.
Aquesta setmana a les benzineres Esclatoil, la benzina sense plom 95 a 94 cèntims i el gasoil i la benzina biodiesel a 90 cèntims.
Neix la nova programació de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Apostem pel futur.
Falten 2 minuts perquè siguin 2:15. Som a la tertúlia amb Rafael Nadal, Anton Maria Espadaler, Xavier Salamartín, Patricia Gavancho, Yolanda Viver i amb els oients 93207474 i mati@catradio.cat. Notícia d'última hora. La calma regna als carrers de Bangkok, la capital de Tailàndia, tot i que hi ha hagut un cop d'estat. Això sí, hi ha tancs, que això també explicaríem bastant la calma, i és molt bonica una frase d'una senyora que entrevisten amb una nota d'agència que acaba d'aparèixer, que diu: "Em quedo a casa. Avui no sembla un bon dia per fer compres."
Avui no, jo crec que és el millor, no li fotran la pas la cartera avui.
Amb tants de tancs, segur que
recordo,
els pispes no hi seran.
Jo que tinc una infantesa argentina, a Buenos Aires, hi havia cops d'estat molt sovint. I els nens, no, jo recordo de petita, quan tenia pocs anys, que entenia que hi havia un cop d'estat per dos elements. Un era que, que el meu pare posava la ràdio, i la ràdio només donava música
clàssica.
I la segona, perquè la meva mare feia acaparament d'aliments, d'arròs, de... aigua.
Una altra vegada, cop d'estat.
I no sé per què, omplia d'aigua la banyera, com si haguessin de tallar l'aigua.
La Nora Catelli també m'ho va explicar.
Sí, oi que
omplien la banyera d'aigua.
I no recordo el tall d'aigua, recordo el gest, és a dir, música clàssica, la ràdio engegada, la banyera plena d'aigua, ja està, passa això, que no sabia què era, però era allò.
Molt bé. En el tram final de la tertúlia, veure allò, la força de la paraula, amb dos casos molt diferents. Això del Sant Pare, aquest migdia, o aquesta tarda, no sabem molt bé l'hora, en el curs de la seva audiència dels dimecres, potser en dirà alguna, potser dirà alguna cosa de tota aquesta polèmica que s'ha suscitat, però la força de la paraula també a Hongria, la gent s'ha enfurismat quan enmig d'una situació econòmica bastant precària, va i surt el primer ministre i diu: "Ui, hem estat mentint a la gent aquests anys, no hem fet res de res, tothom sap que el que hem dit no anaven a l'hora."
Jo la part d'Hongria no puc dir res, perquè això per l'Oliver i la gent que sap de números o el Xavier, però la part del Papa sí que m'interessa, perquè el discurs final del Papa diu que el contacte entre les religions s'ha de basar en la racionalitat. I això ens remet una mica a l'inici dels contactes interreligiosos amb l'Islam de l'època de Ramon Martí i Ramon Llull, és a dir, dos d'aquí, que van intentar també parlar amb l'Islam des del punt de vista de la racionalitat, i per tant que el diàleg fos sobretot basat en la ciència, que en aquell moment la ciència de la cultura aràbiga anava bastant per davant de la nostra. Per què? Perquè si t'entenies sobre la raó, podies discrepar pacíficament de teologia. Perquè si en canvi ho feies al revés i t'embrancaves en teologia, probablement el segon diàleg acabéssiu a bufetades i no hi havia manera d'entendre's. De manera que això em sembla una represa d'un intent antic. Convé recordar que l'intent antic va acabar molt malament.
No.
Ja està.
Sala?
Sí, jo faré al revés, jo no parlaré del Papa, però en canvi sí, vull mencionar dues coses sobre els dos altres temes que he mencionat, el de cop d'estat de Tailàndia, que per cert estic llegint que sembla que ja tenen nou primer ministre, que és el governador del banc central, un senyor que es diu Devakula, que de fet és un senyor que té un màster per la Universitat de Pennsylvania, per tant és bastant americanitzat, i que de fet és un cop d'estat que ve després de anys, o sigui, l'economia va estar anant bastant bé, està creixent molt, és el país que va crear la crisi d'Àsia de l'any 97, doncs s'ha sortit, però diguem, gran part del creixement econòmic ve per excés de despesa pública, és a dir, agafen grans obres faraòniques, i ja se sap que quan el govern fa grans obres faraòniques, doncs hi ha grans contractes faraònics, i això ha creat una corrupció i un nepotisme que és el que ha fet que la gent ja fa molts mesos que s'estigui queixant, i han fet manifestacions, van obligar a fer unes eleccions, el tio va fer unes eleccions en 3 dies i va guanyar ell, després els jutges van posar 3 tios d'aquests que havien guanyat amb ell a la presó per haver falsificat vots a les eleccions, és a dir, que la cosa ve de lluny, i avui han aprofitat que el tio està precisament aquí a Nova York York amb el seu viceministre i el ministre d'Assumptes Exteriors per fer un cop d'estat i liquidar-lo. I una cosa similar passa a Hongria, de fet. Hongria, que també, si mireu, comparem amb la Unió Europea, està creixent més, té una taxa d'atur més baixa, però en canvi té un dèficit molt gran. I com que estan intentant entrar a la Unió Europea, doncs la Unió Europea els exigeix reduir el dèficit. I això ja ho sabien quan es va presentar a les eleccions, ja sabien que havien de reduir el dèficit. Reduir el dèficit essencialment vol dir reduir els subsidis, cosa que, diguem, això que li agrada a l'Ibarra, i augmentar els impostos. Això ho sabien durant les eleccions i resulta que l'altre dia doncs, ho deia ell privadament amb un altre senyor just quan tenia el micro obert, i això ja comença a passar amb una freqüència alarmant, que la gent parli d'aquestes coses amb micros oberts i diu, ostres, els hi vam mentir, tothom sabia que l'única cosa que havien de fer obligatòriament era reduir el dèficit per poder entrar a Europa, és a dir, havíem de pujar impostos, que ja són molt alts, havíem de reduir els subsidis, que són ofegants, i no ho van dir en època electoral. De totes maneres, és normal que no diguem època electoral. Jo no conec a ningú, encara que diguem, estiguis pensant en pujar impostos, que ho diguis. Estic segur que en aquestes eleccions a Catalunya ningú dirà que pujarà impostos ni ningú dirà que donarà subsidis. Al contrari, ja hem vist que l'Artur Mas vol donar més subsidis per l'anglès, no?
No, l'Esperanza Aguirre sí que ha dit que vol baixar un punt del tram autonòmic.
Sí,
de
perdona, tens raó. És veritat.
Però baixar-lo, eh? No.
No pujar-lo.
Si baixar, tothom promet baixar.
Bueno, tothom, no? Aquí no ho ha promès ningú a Catalunya. Això ho ha promès
però dir coses, que la gent digui coses bones, que la gent vol sentir...
Ah, evident,
que,
evident.
Llavors els tios aquests d'Hongria han fet el que fa tothom a qualsevol democràcia, no? Prometre-ho tot, sabent que després no ho compliràs. El que estaria bé és que ara doncs, la gent se'ls revoltés i digués, mireu, xavals, aquí els mentiders, fora. Això, de fet, ho hauríem de fer nosaltres també més sovint.
9-3-2-0-7-4-7-4 i mati@catradio.cat. Estem acabant aquesta tertúlia. Aquests dies estem parlant, i abans n'hem explicat en què consisteix això de l'índex de la massa corporal a partir de la determinació que han pres a Madrid que les noies excessivament primes no puguin participar com a models en una desfilada de modes. Què et sembla, Iolanda?
Està molt bé, és una notícia molt mediàtica, però si quan vas a la tenda continuen tenint els pantalons de la 34-36 majoritàriament, és una cosa que no ajuda molt.
T'hi trobes?
Sí, o samarretes que la L és una talla molt, molt menuda.
Ja, i puc donar fe que molts problemes de talles tu no tens, eh?
No, però segons quines tendes, o sigui, la L ja és considerada com una cosa molt, molt gran i realment no ho és, o sigui, una L...
És normalíssima.
És normal, sí.
No, però
i una XL és veritat, ja és impossible.
Però jo que tinc més anys que la noia aquí present, puc constatar que s'ha reduït l'amplada, és a dir, el que entra en una talla s'ha fet cada vegada més petit. És a dir, que el que quan jo era jove era una large, perquè per mi era excessiva, en aquest moment és petita. És petit, o sigui que en pocs anys les talles s'han reduït. O sigui, el tallatge es fa més just i més petit i molt fora del que es veu caminant pel carrer, per entendre.
Jo encara entenc molt bé tot això de la moda i d'aquest consum, és que normalment aquí hi ha unes regles comercials que són bueno, l'oferta i la demanda, no? Però aquí hi ha molta demanda que no està atesa i no entenc ben bé on està el benefici de la indústria.
Sí.
No, perquè entenc un mecanisme que a mi m'emprenya bastant, que és el d'aquest canvien les coses cada temporada, no? Perquè a mi a vegades m'agrada, he trobat allò, un polo que m'agrada, un jersei que m'agrada, i així és com a Londres pots trobar, hi ha botigues on durant 50 anys venen exactament el mateix, i si tu t'agrada aquella peça de roba, quan se't fa malbé la vas a buscar altra vegada, aquí és com impossible, no? Vull dir, cada any has de canviar totalment de vestuari perquè si se't fa malbé una cosa ja no la tornaràs a trobar. Però no, això ho puc entendre, perquè suposo que si renoven més potser venen més. Però amb el tema de les talles, que tots tenim problemes, jo tinc problemes amb les camises, no? Perquè el meu coll arriba un moment que hi ha... No, escolti, el seu no el fabriquen. Escolti, què vol dir que no el fabriquen? Però què de... no,
tampoc és tan estrany el meu coll, diguéssim.
Ah, i has d'anar a buscar en un lloc, no? I llavors sí. Que vosaltres...
No, i el que diuen elles, perquè truquen moltes oients, aquest tema va sortint de tant en tant i tothom es queixa del mateix. És que vas a la botiga i les talles són molt petites, doncs vol dir que hi ha mercat. Aviam, potser el senyor Sala ho sap. Si hi ha mercat, per què no hi ha satisfacció per aquest mercat?
És que jo crec que sí que n'hi ha. Vull dir, jo no veig a cap senyora despullada pel carrer. Vol dir que troben roba.
Sí, però no a la primera, ni potser havent d'entrar a vegades en botigues especialitzades, sí. No?
Jo el que sí que veig és això de la moda, diguem, que t'obliguen a canviar, us obliguen, perquè com sabeu jo tinc la meva pròpia...
És un cas a part dels...
Perquè la té deslocalitzada.
Jo no segueixo aquestes modes i vaig a la meva, no? però sí que és veritat que, hosti, que si t'agraden els pantalons de quadros, o sigui, una resposta absolutament comú en una tenda de Barcelona és: això ja no es porta. Això ja no es porta. Escolta, què vols dir no es porta? A mi m'agraden les ratlles. No, doncs no es porta. Ja no, i no pots trobar enlloc. Si tu te vols les ratlles i no es porta ratlles, no es pot. El que passa... I una altra cosa que jo dubto, i tornant al tema de les senyores primes, dubto molt que el problema de l'anorèxia vingui de les models. Jo no conec cap noia que vulgui, que vegi una model i digui: jo vull ser com aquesta. De fet, gairebé ningú mira aquests desfiles.
Yolanda,
no?
Estàs d'acord amb això?
Sí, perquè potser les noies no miren tant a les models i dius: jo vull ser com esta model, però sí que quan vas a la tenda i tu veus que estàs bé, que ni estàs prima ni estàs gorda, però que no trobes pantalons, llavors sí que tens una cosa de dir: bueno, pues m'hauré de primar, perquè si no m'hi caben estos pantalons...
És veritat que, sobretot en edats joves, el tema d'estar grassa és una obsessió. És a dir, és un tema de conversa constant.
Sí, però no ve per les models, jo diria que més per les actrius o per els roles models.
És general, és general. És a dir, és un patró de bellesa que es reflecteix en les models, i a més es veu que aquestes noies anorèxiques tenen planes d'internet on competeixen a veure qui baixa més quilos, i les fotos són absolutament esgarrifoses.
Ara que ho ha dit vostè, diu: jo tinc la meva pròpia moda. Deixi'm una pregunta, senyor Salamartín. N'està creant de moda? S'ha trobat gent que li ha preguntat: on compres les americanes, que me'n vull fer una d'igual o no?
Només una vegada, o sigui, amb una americana que s'ha fet popular, que és l'americana del Barça, que em vaig fer. De fet, aquella me la vaig fer urgentment aquí a Barcelona amb un sastre del carrer Ibau que es diu Baseiria, i ell mateix, aquest senyor, em va dir: escolta, t'importaria si jo, diguem, quan vingui gent, els hi proposi o els hi, diguem, la reprodueixi, però, diguem, les altres no
ha triomfat,
no tenen tant d'èxit. No.
Vaja, sí que ho sento. Acabem aquí la tertúlia amb Patricia Gavancho, amb Rafael Nadal, amb la Yolanda Viver, l'Anton Maria Espadaler i el Xavier Salamartín. Senyores i senyors, gràcies i fins a la pròxima. Bon dia.
Bon dia.
Els oients a partir d'ara, 93207474, mati@catradio.cat, i després dedicarem un temps amb hongaresos, un aquí, l'altre allà, i amb en Martí Anglada a explicar-nos per què, caram, s'ho empresten a la valenta aquestes mentides del primer ministre.